bona nit, Vilafranca. Com esteu? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora d'Alzada, per arrencar un dia més a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, sostenibilitat i molt més. Avui al programa ens endinsem en una història divertida, intensa e inclús una mica caòtica, com la vida mateixa. Ens acompanya la Maya Roma, autora de Un missil entre mis piernes, una novel·la que barreja humor, desig, ansietat i relacions explosives. Parlarem de viatges, emocions i de tot allò que passa quan perdem el control o potser quan el deixem anar. Molt bona nit, Maya, com estem?
Bona nit. Bé, una mica nerviosa.
No passa res, no passa res. És que els primers 5 minuts ja nervi, però després
ja... I
després
res, no?
Escolta, anem a posar-nos una miqueta en context, no? El títol no deixa indiferent. D'on surt Un missil entre mis piernes?
Et refereixes al títol?
A tot.
A tot. Bueno, aviam, aquesta història... De fet, no és la primera que vaig escriure.
Oh, molt bé.
Vale. Primer, abans d'aquesta, vaig escriure una altra diferent. I jo me'n vaig anar a viure a Canadà el 2014. Vaig estar visquent 4 anys allà.
Uau.
I allà vaig començar aquesta història. I, bueno, el missil, el que és el títol del missil, més que res, va ser l'últim que vaig decidir. De fet, el vaig decidir l'any passat, igual que la portada. I bé, bueno, el protagonista masculí, pues, la noia, pues, explica que està molt ben dotat, no? I al final...
És boníssim!
I al final el compara com que té un missil, no? I llavors, de fet, aquesta història són 3 parts, aquesta és la primera part, i clar, al principi tu quan realment te trobes amb una persona, el primer que t'impacta és el físic, òbviament, i l'atracció sexual.
Total.
I la connexió. I llavors es basa més en aquesta primera part es basa més en això, no? I al final, pues, aquest impacte que ella ha tingut, pues, és un missil entre mis piernes perquè primer ve d'això, no? De l'atracció sexual, i després, mica en mica, pues, va desenvolupant en altra, amb més profunditat.
Hòstia, no? Que guai. Quan descobreixes tu mai que ets escriptora?
Ui, a mi m'ha agradat des que era petita. Sempre m'ha encantat la literatura, he llegit moltíssim. A l'escola, pues, lo típic que escrivies poemes i me la van publicar, pues, la revista de l'escola, però és allò que vas deixant... Aviam, fa molts anys tampoc n'hi havia les oportunitats que n'hi ha ara. I, de fet, fixa't que això ho vaig escriure en el 2014 i fins l'any passat no ho vaig publicar, perquè, bueno, sempre tens aquella por, no és bon, no és suficient, tens el síndrome aquest de l'impostora...
Sí.
I dius, no, tens molta por. I fa uns anys ho vaig enviar a una editorial petita, aquesta i la primera història que vaig escriure, i em van dir, ostres, doncs agrada molt, ho voldríem publicar. Però el problema va ser que, com era una editorial petita, al final... quan es van decidir que em tocava a mi l'any següent, no els hi van anar bé l'editorial i van tancar.
Mm.
I mentrestant jo estava estudiant una carrera, quan vaig acabar vaig començar què faig ara amb la meva vida, perquè m'he passat els últims 4 anys estudiant, treballant i estudiant, i de fet vaig començar una altra carrera, però em vaig estancar i vaig dir, saps què, per què no intento jo treure les meves històries, i, encara que sigui autopublicada, no? I...
O sigui, quina valentia.
Bueno, no, valent, depèn com es miri, perquè et diguem molt, de
no,
veritat.
Bueno, però ha arribat, jo crec que quan havia d'arribar, no? Em sembla molt interessant, per exemple, perquè sí que és cert que hi ha un tema, no, que tractem molt aquí a la ràdio, que és el feminisme, i jo crec que un llibre, no, que parla tan obertament del desig femení s'havia de publicar ara perquè, de veritat, no, trobés el seu públic i endinsés en aquí. Com ha sigut per tu tractar aquesta temàtica, no? De desig femení, de...
Bueno, aviam, sempre és complicat, perquè, per exemple, quan el vaig publicar, pues, els meus companys de feina el van comprar, la meva jefa el va comprar, llavors és allò de dir, això ho ha de llegir la meva jefa? Que a part és molt... És molt directa i fins i tot em va fer preguntes. Hi ha algú de la història que sigui teva?
No ho direm.
Llavors, clar, és allò com... Fa vergonya, no? I sí, sempre tens aquesta part que dius... Bueno, que al final sembla que els homes puguin parlar més obertament del sexe.
Totalment.
I que les dones no. I que si tu, una dona, gaudeix del sexe i està amics homes o fa això o l'altre, doncs sempre hi ha aquesta opinió, no, negativa sobre les dones.
Sí, supertabú.
Sí, sí. Sí. I de fet, la protagonista pues, és una mica així, no? Ha sigut com criada, és filla única, els seus pares pues, són una mica retro en aquest sentit, pues, no obris les cames, no et comportis així, que dirà la gent, que diran que ets una golfa, que ets això. Llavors ella s'ha criat amb aquesta mentalitat. Llavors, quan es topa amb Daniel, que és el protagonista, pues,
amb el missil.
Sí, que l'enganxa molt bé. I comença a comportar-se com no ho ha fet mai en la seva vida, doncs, té moltes contradiccions ella mateixa, no? Perquè diu, ostres, de fet va estar amb una persona de 10 anys que no va aconseguir ni la meitat del que ha aconseguit aquest altre noi, no? I ella mateix pues, es posa molt nerviosa, l'evita contínuament, perquè és com massa per ella després de l'educació que ha tingut. No?
Brutal. Parles també d'una temàtica que aquí el programa també defensem moltíssim, que és la salut mental, en aquest cas l'ansietat. No? Com ha sigut per tu? Doncs això ve d'alguna experiència pròpia? Amb com ha sigut connectar amb aquesta emoció?
Bueno, aviam, l'ansietat bàsicament ella la té perquè ella té una fòbia a volar molt gran, no, o sigui, no havia agafat mai un avió a la seva vida i es veu forçada a anar-hi perquè la seva millor amiga feia un any que se'n va anar a un any sabàtic a Austràlia i allà va conèixer l'amor de la seva vida i es casa. Llavors ella s'ha d'enfrontar a aquesta fòbia per la seva amiga. I clar, ella bueno, comença buscant Google, informació sobre accidents d'avió, saps? És allò de quan va pel passadís que vol entrar a l'avió, diem no, l'han d'emputxar perquè no vol entrar i té una ansietat. Llavors, a part, després es troba amb el missil i és com que col·lapsa molt més, no? I es diu... Però al final, bueno, jo crec que al final s'ajunta la por a volar i la por de trobar-te amb una persona així dintre d'un avió, no?
Que guai.
I bueno, jo realment, o sigui, no és que... No sé com dir-t'ho. O sigui, l'ansietat aquesta que ja té no és que jo em plantegés quan ho vaig escriure. Bueno, és un tema que vull tractar o... Senzillament jo crec que ho vaig posar perquè, bueno, era l'època que jo vivia a Vancouver, a Canadà, agafava vols per venir aquí a visitar la família, llavors eren vols llargs, també no com fins a, com per anar a Austràlia, perquè són molt més llargs, vull dir.
Sí, sí.
Però, bueno, déu-n'hi-do, a vegades quan havia d'agafar una escala pues, em podia tirar com 15 hores de vol.
Totalment.
No? I sí que veus pues, comportaments de gent pues, que... Pues que té por, que
sí,
té aquesta ansietat.
Eh?
No és el meu cas, eh?
El meu sí.
El meu no, eh? Sí, vull dir que jo en això no m'assemblo un real protagonista perquè he agafat molt vols i no em fa aquesta por, no? ni em genera aquesta ansietat. Però bueno, vaig considerar que com era una persona que jo volia transmetre que està plena d'inseguretats i de por, pues, ja no, afegir aquesta fòbia als avions.
Em sembla superbonic, de veritat, que hagis tractat aquestes temàtiques i, hòstia, molt avançada, no? Perquè al final això és algo que ja et dic, que des de la pandèmia s'ha anat com parlant molt, però tu el 2014 ja estaves escrivint això.
Sí. Una bueno, passada. Clar, era abans de que pues, hi hagués tot el món de TikTok i tot això.
Totalment.
Sí. De fet, jo vaig començar a escriure perquè estava treballant en una empresa i bueno, va sortir el 50 sombres de Grey. I acompanyes de la feina allò que dius, ostres, estàs llegit això, que té molt de boom, què tal? Encara no era super, super mega famós, però bueno, però començava ja a sonar, no? I amb una companya van dir, ostres, doncs ho comencem a la vegada i anem allò, fem tertúlies, no? I per xerrant jo tenia molta imaginació i li començava a dir, doncs jo escriuria sobre això o escriuria sobre l'altre, i em va dir, és que hauries d'escriure. I me'n recordo que vaig començar el que és la primera història, el que és, res, la primera pàgina li vaig donar, diu, fes-ho. I a partir d'allà, pues, bueno, l'únic que és el que et dic, al final quan tens por i tot això, pues, ni si hagués estat en aquell moment tot el que hi ha ara de BookTok i tot això, bueno, poder la cosa hauria estat diferent, no? Perquè no hi havia tant com ara.
Sí, de rebombori. Bueno, jo també penso que tot no, arriba quan ha d'arribar.
Sí, però és un món difícil. Al no, final hi ha moltíssima gent
sí,
que
sigui. És molt complicat. Com descriuries el llibre en una sola frase?
Uf.
Com resumiries la teva obra?
Bueno, no, és molt difícil, eh? Molt. Fer això, vull dir, no sé, definir-ho en una frase... si t'hagués de dir alguna cosa, et diria que és l'exploració crua i provocadora del desig.
Uf, ara me l'he de llegir, ja. Amb això ja m'has convençut.
De la identitat. perquè ella té molts, molts problemes, no?, amb la seva pròpia identitat i del cos femení, al marge de les normes socials, que al final pues, és això, un tabú que nosaltres mateixes ens imposem i que anem respirant des de petites. No?
Totalment. És més comèdia? És més caos emocional? És més romàntica?
És una mica de tot. Vull dir, és comèdia. De fet, ella és molt sarcàstica, la protagonista, llavors fins i tot les escenes spicy que es diuen... ella té pensaments molt divertits, no? Vull dir, no és les escenes així com eròtiques, no són eròtiques en el sentit...
Explícit, no?
Potser. Sí, ajà. Sí, vull dir, aviam, sí que...
Ja. El missil s'ha d'escriure,
s'ha d'escriure. I el missil ha d'atacar.
Totalment, si és el que hi ha.
Però no és explícit en aquest sentit, perquè és com comèdia. I llavors sí que és veritat, també té romance, no? Òbviament és romàntica, i té part emocional, perquè al final, pues això, ella té... És que clar, no vull donar spoilers,
clar, spoilers,
saps?
No
vull donar spoilers.
Spoilers no.
No vull donar spoilers, però sí, o sigui, jo crec que té una mica de tot.
Que guai. Hem parlat de la Laura, no? Anem a parlar una mica del Daniel, del missil. Com és aquest personatge?
Bueno, a part és que hi ha aquí un altre tabú entre ells, que ella en té 33 anys i ell en té 24.
Un col·làgeno, que se'ls
diu. Un col·làgeno. I ella, per exemple, comença a dir que sóc una cougar.
Sí, exacte.
I comença a tenir aquests pensaments, no? I ella, a part, és una noia pues, que no passa del 1,65 m, ell és, fa 1,90 m i pico, és australià, cabell ros tirant... Bueno, que està tirant ros, amb uns ulls grisos que al·lucines, i model. Llavors, clar, vull dir...
Un perill públic.
Sí, de fet, ella ho pensa, diu, com és possible que aquesta persona li deixin caminar pel món així lliurement... provocant orgasmes, saps? Vull dir, no pot ser. Llavors, pues, és, a part, físicament, després és el típic... té l'arrogància aquesta, però encantadora, saps? Del joc aquest, i al final l'acabes pensant, és que és adorable, és que te'l menjaries.
Tots hem tingut un Daniel, jo crec.
Sí, vull dir, és molt maco, i al final... no és el típic prepotente que no el suportes, saps? Vull dir, no, és...
El xulo guai.
És, sí, i és encantador, vull dir, amb ella és encantador. I és bo, bueno, i no vull dir coses, però clar, la història va més enllà, òbviament, no? Vull dir, si el comparem amb la seva relació que va tenir de 10 anys, vull dir, és que... ni punt ni color, vull dir. Sí.
En què et vas inspirar a crear els personatges? Tenies alguna referència visual? O és que a mi el procés de creació
no,
em sembla...
De fet, jo no sóc... Ja, dintre del món de l'escriptura diuen que hi ha les escriptores mapes i les escriptores brújoles.
Ah, oh, que guai!
I les mapes són les que ho tenen tot super organitzat, esquematitzat i pensat des de l'inici fins al final. Jo ho vaig escrivint conforme em va venint. Vull dir, aquesta història ha variat amb els anys moltíssim, perquè comences a escriure, després et ve una idea, uah, va, això, no? I ja pot venir a qualsevol moment. Vull dir, estàs dormint i de sobte te ve una cosa, estàs conduint i te ve una altra idea. I vas afegint, vas canviant i els personatges... Pues no em vaig inspirar en ningú. Vull dir, jo crec que és això. Vaig començar a escriure i em van sortir.
Vull dir, canalitzar,
que...
no?
Sí, és que és per mi és així, eh? Vull dir, és tal com em ve.
T'entenc totalment. I hi ha una altra part, no?, que jo crec que compartiu tots els escriptors, que són els bloquejos creatius. Com ho gestiones, tu, això?
Uf, això és molt difícil. Perquè no és una cosa que puguis... lluitar contra ella, vull dir, jo me puc seure un dia i escriure 30 pàgines i d'altres que m'he assentat i dir, és que no em surt res, vull dir, una línia i dir, no, avui no tinc el dia, llavors has de deixar-ho, vull dir, avui no és el dia, no puc escriure, no pots forçar-te, hi ha gent que li agrada forçar-se de dir, pues, 1.000 paraules al dia, 2.000 paraules al dia, no?, com a costum, jo n'hi ha dies que puc això, escriure moltíssim i d'altres que és que no et surt, i si no et surt, no estàs inspirada, doncs pues no.
No ho forçaràs, eh?
No. També pots escriure de la mà... Vull dir, jo també a vegades el que faig, si estic com molt tancada i tinc les idees, jo vaig escrivint i com... quan tu escrius un manuscrit, no és perfecte el primer manuscrit. Jo després me'l torno a llegir i és quan vas afegint-li, vas donant com més forma, el vas envellint d'una mena, no? Vull dir, no sé.
Que passada. Hi ha una cosa que has dit abans que m'he quedat, no?, que m'ha semblat molt guai, i és que has utilitzat com aquest toc d'humor, no?, per primer per fer com més accessible la història i segon doncs per desvulgaritzar una mica, no? Tu creus que l'humor ens ajuda a fer front als moments difícils?
Sí, home, i tant. Jo dic que sí, no?, però en qualsevol moment de la nostra vida, no? Vull dir, al final és com... És com si caus pel carrer i vas caminant, no? Si t'ho prens en plan amb humor, pues no ho passaràs tan malament si la gent riu de tu o no sé, de la imatge que puguis donar, que si tu mateixa te n'enfots de tu mateixa.
Sí, total, que et quedes al terra rient. Sí, sí, és veritat.
Vull dir, és així. I en el tema sexe, pues, bueno, en aquest moment, en aquesta història, jo crec que ajuda a donar-li una mica aquest toc d'humor perquè no sigui tot tan seriós. No sé.
Sí, sí, no, és que és veritat, encara hi ha tabú. Creus que s'ha avançat, però, en aquest tema?
Sí, moltíssim, moltíssim. I jo sóc una persona que, a part d'escriure, llegeixo molt, 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 molt. I n'hi ha moltíssimes dones que escriuen avui en dia, que escriuen històries molt intenses, amb sexe molt explícit, amb sexe amb triangles amorosos, fins i tot històries on la protagonista pot estar amb un grup de quatre persones, d'amics, vull dir, i això enganxa i agrada.
Sí, sí, això és morbo total. Clar, això...
Sí, sí, sí.
Llegeixes dues pàgines i dius, bueno, ja m'hi quedo.
I es ven molt.
Sí, és total. Sí. Deies que estàs treballant amb la part 2?
Sí, bueno, de fet la part 2 sortirà ara abans de...
Què dius?
Sí.
Quan?
Ara, ja, la setmana que ve...
Per Sant Jordi?
Sí, 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 sí.
Necessito saber, explica'ns, què esperem d'aquesta part 2?
Bueno, ella arriba a Austràlia i va al casament, no? I ara fins aquí puedo leer.
Clar, és que et faria una pregunta, però clar, es pregunta spoiler.
Sí.
El missil sigui en Austràlia. Clar, anava
bueno,
al mateix vol.
El missil anava en el mateix vol cap a Austràlia amb ella. La segona part es diu, perquè vegis l'evolució d'ells, no? Pues és un missil en mi corazón.
Ha arribat al cor, el missil? És que ara t'ho he de preguntar, què tenen aquests missils, no? Aquests típics perfils perillosos però irresistibles que enganxen tant?
Bueno, això... Jo crec que totes... Aviam, des de que ets adolescent, jo crec que sempre ens ha agradat aquest perfil, no?, del dolent...
El que ens pot trencar, eh?
Sí, 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 sí. Després, quan et fas gran, ja poder canviar una mica i ho ves d'una altra forma, no? Però quan tens, no sé, 18 anys, 20 i pico d'anys, sempre et tiren aquests perfils, no?, els malotes. Vull dir, és així. I
clar...
Però després n'hi ha malotes que són encantadors i que els que no semblen que no són malotes són pitjors.
Ui, és que m'he de llegir el llibre ja. Clar, creus que arribo a acabar-me'l abans de Sant Jordi? Per entrar a la part 2?
Sí, a la primera part a part es llegeix molt ràpid perquè és un tipus d'escriptura perquè es flueix molt i no és... no sé, vull dir, a mi... N'hi ha gent que els encanta el que són les descripcions de l'entorn i dones, vale? Dones una mica. Però de vegades jo penso que hi ha gent que vol profunditzar tant en el que és l'entorn dels personatges que a mi personalment em treu una mica de la història. Si tu et passes dues pàgines senceres descrivint-me una habitació amb els quadres, amb com és el moble i tal, a mi m'estàs traient de la història. Vull dir, el meu no és així. Vull dir, i a part és curtet, eh? Vull dir, aquesta primera part té com 252 pàgines. Vull dir, en una tarda tu pots llegir perfectament.
Que guai. No, i t'ho agraeixo, perquè és cert que a vegades hi ha lectures, això, que es fan tedioses per voler demostrar més, no?, del que és essencial. com aconsegueixes anar a lo bàsic sense perdre? És que, clar, jo t'admiro moltíssim.
Bueno.
Per mi, les persones de veritat que narreu històries sou admirables i m'intriga, no? Com s'aconsegueix aquesta màgia de poder explicar, no? I de poder enganxar i...
Jo al final crec que escric de la manera també que m'agrada llegir les històries, no? Vull dir, al final, si ets una persona que has llegit molts llibres des de petita, has mamat molt d'ells, no? Vull dir, i has anat absorbint d'aquí, d'allà. Després també, jo em considero una persona molt sensible, amb una sensibilitat molt extrema, i sempre he tingut com aquesta necessitat, no? d'explicar històries. Poden agradar més, poden agradar menys, però al final som com part de mi, no? I al final estic enamorada dels meus personatges, de tots, perquè a part d'aquestes històries que t'he parlat, tinc altres llibres que estan... És que tinc un munt que ara estic treballant amb ells per anar traient, i amb tots els he posat la mateixa passió, la mateixa intensitat, vull dir, i el mateix amor, i... senzillament els has de treure, vull dir, i si algú gaudeix i aconsegueixes un somriure que facis sentir que ja està, vull dir, és que no hi ha res millor
totalment,
que aquesta sensació.
Totalment. Ara que estàs a punt de treure la segona part, tens aquesta por encara al prejudici o el que diran, o és algo que has après a gestionar millor?
No. Crec que ara en aquest sentit ho porto una mica millor, perquè com de l'altre vaig tenir... forces, opinions positives, i ja no només de gent del teu entorn, no? Perquè al final, si tu dius pues, una persona, un amic o un familiar, pots dir, vale, no et vol fer mal, no?
Sí, totalment.
Sí. Però si al final una persona que no et coneix de res s'ho llegeix i et diu gràcies per haver creat aquesta història i m'has fet sentir moltes coses i, pues, no sé, et dona com una mica més, no?, de seguretat en el que estàs fent, no? De creure una mica més en tu, que a vegades aquest és el problema, no? No creure en un mateix.
Totalment. De fet, és curiós perquè totes les dones emprenedores que heu passat per aquí, i m'incloc, el que compartim és un síndrome de l'impostor brutal.
Molt.
I és molt heavy perquè jo ara, per exemple, no? T'estic escoltant, m'estàs venent la història, ostres, jo et considero brillant.
Bueno...
t'ho dic de veritat. Tens sí. Molta passió pel que fas. És obvi que se't dona bé, perquè quan se li fot tanta passió amb algú, se li dona bé, la persona és algo així. Hòstia, tu t'imagines el que faríem les dones si ens ho creéssim més?
Bueno, estaríem governant.
Total, no hi haurien tantes guerres.
No.
D'això n'estic.
Bueno, però és que jo sempre, per exemple, jo la carrera que vaig fer és estudis anglesos, vaig estudiar molt de literatura i al final n'aprens molt, doncs, a l'època que les dones no podien estudiar, i jo sempre he pensat que perquè sabien el que podien, el que les dones serien capaces de fer, no? Si haguessin tingut aquest poder d'estudiar, formar-se, vull dir, serien imparables. I mica en mica, doncs, amb els anys, ho anem aconseguint, no? Que encara, fins i tot, avui en dia, considero que encara queden moltes d'aquestes cadenes del patriarcalisme i que anem arrossegant, però bueno, mica en mica anem avançant.
Una força de totes i amb sororitat, sí. Jo crec que podrem anar.
Sí, bueno, aquesta és el més difícil, la sororitat, no? Que encara és el més trist.
Sí, totalment, però bueno, al final és això, no? Aquestes cadenes patriarcals també ens han arribat a nosaltres.
Sí.
És una cosa que defenso moltíssim. O sigui, tu al final, si vols que una dona tregui com aquesta educació més patriarcal, posa-la en un entorn on manin els homes. Perquè en altres clars ens ha posat com aquesta pressió extra, que jo crec que per això tenim el síndrome de l'impostor, de que no només hem de carregar amb una casa, amb una família, estar guapes, estar primes, tal, sinó que a sobre s'ensuma el... hem de portar els nens, no?, la casa, ser exitosa, ser... i ser les millors. Perquè, clar, sí. Com que els homes ho tenen més fàcil, nosaltres ens hem de currar més, llavors ve la forma fàcil que és criticar i assenyalar. Però, hòstia, tia, jo, per exemple, amb el teu llibre et dic, t'admiro molt, i que parlis del desig femení, que és per aplaudir.
Gràcies.
No, en sèrio, t'agraeixo moltíssim i em sembla super, mega, hiper necessari. Parlant d'inspiració, no? Ens agradaria que ens compartissis doncs el pitjor moment, no?, que hagis passat des que vas començar a escriure el llibre, i per què no, la millor crítica, no? I què n'hem après de tot aquest camí? Però imagino que he tingut moments, hòstia, molt difícils, al final.
Uf!
Uf! Per on comencem?
Sí, no sabria dir-te, vull dir, és que al final saps què passa? Com el vaig començar fa tants anys, vull dir, el tinc com... És com molt enrere, no? M'ha quedat com molt enrere, no? Podria fins i tot parlar més de els llibres que estic escrivint ara o que he escrit fa un any, que no pas aquest, no? Vull dir, dificultat que me'n vaig trobar, bueno, al principi suposo que carregues amb aquesta inseguretat de no saber trobar les paraules per poder expressar el que vols expressar. Després te vas deixant anar una mica més i dius, bueno, jo sóc així, jo escric d'aquesta manera i ja veurem, no?, què passa. I no sé, sí que o sigui, com l'he canviat tant durant els anys, perquè al final, per exemple, puc dir, és igual, és una mica spoiler, però bueno, ha canviat tant durant els anys que quan ella, per exemple, com he explicat, que ella és més gran que ell, no? Ella mateixa, pues, es comença a matxacar amb ella mateixa sobre això, no? I com a exemples, la seva consciència li diu, bueno, mira, a l'Elsa Pataki amb el Crims Hemsworth, no? Que ella és més gran, ell és més jove, ella és baixeta, ell és superat, clar. En el seu moment, jo vaig escriure també, com a exemple, Shakira i Piqué.
Hòstia!
Però clar, això ja no em servia, perquè se'm va anar...
Això que ha educat molt malament, eh?
No, però bueno, jo ho vaig adaptar, vaig dir... Clar, quan la consciència li diu, mira, el Zapatac i el Kings Kenworth, diu l'altre, sí, però mira, Shakira i Piqué, Piqué i Shakira, no? Llavors el vaig haver d'adaptar, ho vaig haver de canviar, llavors, clar, sí que m'he trobat amb els anys coses així que vas posant... O parles, jo què sé, de Facebook o coses que ja no toquen, no? I hi ha pues, problemes així, no? Al final, del pas dels anys, de quan el vas començar, coses que han canviat i que han evolucionat. Vull dir, Skype, ara és Teams, no? Vull dir... Ja.
Totalment.
Pues, aquestes coses són les que més podem haver trobat d'allò, del pas dels anys.
I què pensaria aquella Maia del 2014 si et veies avui aquí a la ràdio?
Ho fliparia. Faria, diria, no m'ho puc creure. Vull dir, de fet, és que jo crec que en aquell moment tampoc em vaig plantejar mai publicar. Escrivia perquè era la meva passió i de tant en tant em tornava a llegir les meves històries i les vivia i deia, és que m'encanta, saps? Vull dir, és que si jo hagués llegit això que l'hagués escrit una altra persona,
m'encantaria.
Però mai m'havia plantejat fins que la meva germana fa uns anys em va dir per què no ho proves, ho envies a una editorial i tal, i ja et dic, va passar allò de l'editorial aquesta petita i després, pues, bueno, quan vaig acabar la carrera vaig pensar per què no, anem a provar. Vull dir, no espero fer-me una bestseller, però bueno, si arriba a X persones i això, els hi treu un somriure o gaudeix de la meva història i dels meus personatges i els hi guanya una mica el seu cor, ja prou bé, no?
Tu a mi me l'has guanyat, mira, queda un minut de programa i abans de marxar m'agradaria que ens diguessis, no?, on poden comprar els teus llibres, si et poden trobar en algun lloc per Sant Jordi, per explica'ns, xarxes...
Bueno, el llibre està a Amazon, òbviament, perquè és autopublicat, vull dir, és l'opció com més...
Fàcil, sí, sí, accessible.
Més, sí, quan t'autopubliques. I no, malauradament, no estaré a Sant Jordi a cap planeta.
De moment, l'any que ve potser sí, ja us ho dic ara.
Bueno, sí.
Genial.
I, bueno, pues a TikTok, pues, buscant Maia Roma, pues, em trobaran allà. No tinc gaire seguidors, perquè la veritat és que en això de les xarxes socials no se'm dona gaire bé, no vaig penjar molt contingut, sé que ho hauria de fer, perquè de fet tinc una neboda de 14 anys que està
insisteix,
molt
ficada...
Sí, has de fer. Però és una part que em costa, vull dir que...
A poc a poc.
Sí, mica, la gràcia, mica sempre la pica.
Exacte, és que vagis escrivint, que ens comparteixis el teu art, i jolín, Maia, moltes gràcies per això, pel que fas, pel que comparteixes i per haver vingut al programa.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat, i em sap molt de greu, sí, m'he esplaiat molt perquè els nervis...
Ho ha fet perfecte, sí o no? Seguirem canviant patrons, bona nit!
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.